Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquests dies n'hem sentit a parlar i molt de canvi climàtic i més que en parlarem. Sobre la taula la pregunta de com adaptar la nostra alimentació a tot el que vindrà i el que tenim a sobre. I sobre això fa unes setmanes es feia a Estocolm el Gastro Summit, una fira gastronòmica amb un tema central, el menjar del futur. D'entre les propostes n'hi va haver una d'arriscada, podríem dir, innovadora també, sí, i ja us avancem que aquest programa no hi té res a veure. Menjar carn humana podria ajudar a combatre el canvi climàtic. L'ideòleg és Magnus Söderlund, professor de l'Escola d'Economia d'Estocolm. I per integrar el canibalisme en el nostre dia a dia només calen, diu ell, un parell de condicions: que es legalitzi i que només ens mengem altres humans quan ja estiguin morts. Els inconvenients: només hi ha un escull, puntualitza, i és que els humans no estem acostumats a menjar carn humana i hauríem de començar a desfer-nos dels prejudicis. Després de la conferència, en una entrevista a la televisió sueca, una periodista li va preguntar si ell menjaria carn humana. Va respondre que se sentia una mica indecís, però que per no semblar conservador diria que sí, que estaria disposat a tastar les carns dels seus compatriotes. Em sap greu pel professor Söderlund, però no crec que menjar unes costelletes d'advocada o unes cuixetes de periodista ens salvaran de la crisi climàtica. Més aviat, sap greu, senyor Söderlund, sembla una broma de mal gust.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, ben tornat, com
Gràcies,
estem?
Gràcies, molt bé.
No, ja et tens la cara, vull dir que no et preguntaré què et sembla aquesta proposta, si vols dir alguna, vols fer alguna declaració endavant.
No, sí, s'ha de tastar tot, no?
Una sí, mica. En aquesta vida, sí.
Jo potser alguns em els menjaria més de gust que d'altres.
Sí, depèn de com estiguin guisats, això sí.
Sí, també,
que quedi tendre, sembla que quedi tendre. Va, explica'm què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana.
Doncs a veure, espero que algú, mentre estigui entretenint la gana amb uns tramusos, per exemple...
Tramussos, vols dir?
Bé, si tu diries tramusos, doncs aquest algú tingui present la mala ratxa, el mal any que està patint la pagesia del País Valencià, precisament. Si a mitjans de la temporada passada ens vam fer ressò dels quilos i quilos, tones, de fet, de taronja i mandarina que va quedar sense collir en aquella zona, ara els efectes de la gota freda que ha afectat el sud del País Valencià han provocat pèrdues de fins a 200 milions d'euros, segons la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià.
Ah, ja ho cantava Raimon, això, eh? Al meu país la pluja no sap ploure. Bé, la comarca del Baix Segura ha estat la més afectada, i els cultius que més es ressentiran del desastre climatològic són els cítrics, una altra vegada, les hortalisses i el raïm.
I això sense tenir en compte els danys provocats a camins, sistemes de reg, tanques, un desastre. Sembla que vagin de desgràcia en desgràcia els pagesos de la teva terra, Paula.
Doncs sí, prou dura ja és la feina al camp, com perquè factors externs, alguns habitables, d'altres no, l'acabin de complicar. I ara toca que tothom ajudi a la recuperació d'aquesta activitat agrícola, des de institucions, però també els consumidors, que hi podem posar, sempre ho repetim aquí, de la nostra part. Va, més temes d'actualitat.
Sostenibilitat.
Ai, sí.
Aquest és el compromís que una vuitantena de xefs amb estrella Michelin han adquirit per repensar les seves cuines. Les volen fer sostenibles.
I què deu dir, això de fer les cuines sostenibles?
Doncs
no sé.
Volen evitar, per exemple, volen evitar al màxim el malbaratament d'aliments i que es fomenti tot allò de la reutilització, el reciclatge, la separació de residus.
Les 3 R's, les famoses 3 R's. I a més em sembla que no són uns xefs qualsevols,
No.
Els que ja han adquirit aquest compromís.
No, estem parlant de noms com Joan Roca, Ángel León, que de fet n'és l'impulsor, Ferran Adrià, la Duriz, Dalmogàrits i molts més. Volen ser referència, a més de per les seves creacions culinàries, per la gestió responsable dels aliments i dels residus que generen. Endavant, doncs.
Endavant. I ara parlem, em sembla, d'un robatori.
Sí, a Barcelona, no? On, si no?
Sí.
No, el titular és bastant groc, que ho reconec, i del tot enganyós, però, per dir-ho d'alguna manera, Barcelona ha robat a Brussel·les el certamen Seafood, el saló de productes del mar més important del món.
Sí, sí, enganyós i groc, sí, però va, com a dada destacable, direm que és veritat que feia 28 anys que aquest certamen es feia a la capital belga.
Perquè te'n facis una idea de la magnitud de l'esdeveniment, l'any passat el Seafood Expo Global, perquè es diu així, és el nom sencer, va atraure més de 2.000 empreses expositores i va generar més de 30.000 compradors. Per tant, poca conya. L'arribada a Barcelona, per això, no serà immediata, està prevista del 27 al 29 d'abril del 2021.
Bé, ens haurem d'esperar encara una mica per gaudir de tot això. I qui sap, Jovany, no sé, potser algunes de les coses que s'exposaran en aquest Seafood Expo Global les podem incloure a la carta del restaurant Caníbal, no se sap mai.
Bé, no sé si hi ha peix avui, ara ens ho diran Ramoneda.
No sé.
Benvinguts.
Gràcies.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Avui els oferim uns plats que fem nous aquesta temporada.
Mira.
Un periodista arrebossat. Prèviament l'hem remullat amb llet. Queda molt tendre. Avui també tenim un gastrònom a la planxa amb verduretes saltades. Un arròs sec de crític i un viticultor del Montsant amb figues.
Mira, boníssim. Sembla que ens hagi escoltat el Ramoneda, que ho dèiem que havia de quedar tendre, sobretot, les carns. Tot m'agrada. No sé, tu també de gust.
Doncs, mira, fem una cosa, Ramoneda, tu ves portant de tot i nosaltres ja ens espavilarem.
Exacte.
Bon profit.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Marc Casanovas, molt bona tarda i benvingut al restaurant Caníbal. Com estem?
Molt bé, molt bona tarda, encantat d'estar aquí.
Em dius, per això, que la teva secció es diu Menjar sense ficció.
Sí,
Com és això? A veure...
Sona festival de documentals, això,
sí, una mica. Sí, o que no hi haurà cinema per aquí, alguna cosa així.
A veure, em va venir el nom de la secció intentant buscar el que jo estic fent des de fa anys, que he intentat anar més enllà de les fronteres del que és la cuina, perquè jo sóc un boig, un amant de la cuina, però al final jo sóc periodista gastronòmic i el que busco és justament això, entendre que el món tot té relació al final amb la gastronomia. Si hi ha un incendi a l'Amazones, té relació amb la gastronomia. Si hi ha intoxicacions gastronòmiques, també tenen a veure, evidentment, amb la gastronomia. Sempre parlaré de coses on hi hagi debat. Vull que em porteu la contrària, vull que em portis la contrària.
Ho intentarem.
I intentarem, doncs, que sempre surtin temes d'actualitat.
I ja l'heu escoltat, Marc Casanovas, això sí, per qui no el conegui, doncs és periodista, ell mateix s'ha presentat i m'atreviria a dir, Marc, si em dones permís, doncs que ets un periodista amb majúscules,
carai.
Allò que a vegades s'ensenya a les facultats de periodisme. Bé, ja ho anireu descobrint, el podeu llegir a La Vanguardia o a Conde Nast Hablar, per exemple, i un cop al mes el sentireu aquí al restaurant Caníbal. Va, entrem en matèria perquè avui hi ha una qüestió sobre la taula que molt em temo que afectarà molta gent que ens està escoltant. La qüestió seria llet o no llet?
Llet o no llet, aquesta és la qüestió, sí, exacte. I ara que ha començat el curs escolar encara més, segurament, jo t'ho pregunto directament, jo començo amb pregunta, no sé si és algo molt habitual això, jo crec que sí. Quan va ser l'última vegada que et vas beure un got de llet? No fa falta que sigui un got de llet sencer, pot ser amb cafè, pot ser amb cereals, quan va ser l'última vegada?
Mira, la veritat és que no me'n recordo de quan va ser l'última vegada que em vaig... Sí. Sí, recordo per això un trauma infantil dels meus pares obligant-me cada matí a beure un got de llet i jo arribant a l'escola literalment a marcades. Llavors, la primera decisió que vaig prendre amb ús de raó va ser, si us plau, no m'obligueu a beure més llet. I per això no me'n recordo, perquè fa molt.
Doncs ja en som dos, que ho sàpigues, perquè jo sóc intolerant. Això m'ho he trobat més tard. La cosa és que, segons els últims estudis de mercat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, cada vegada hi ha més gent que té dificultats en respondre a aquesta pregunta,
veus?
Com tu. És el mateix cas. Més que res, perquè... la gent no recorda la resposta perquè cada vegada es veu molta menys llet. I no estic parlant d'intolerància a lactosa com jo, és una veritat com un temple que algo està passant, i ara ho intentarem esbrinar, però realment es veu molta menys llet.
Cada vegada bevem menys llet, ja tenim el primer titular.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the door. No milk today, it seems a common sight.
Bevem menys llet i em sembla que ho sap tothom, no? Vindríem a dir-ho així.
Bevem menys llet, ho saben els pagesos que cuiden les vaques, ho saben els caps de l'INLAC. L'INLAC, per qui no ho sàpiga, és l'organització interprofessional que engloba tot el sector làctic a Espanya. I atenció, ho sap l'Estat, perquè quan dic l'Estat, així en genèric, vull dir que ho saben tots els polítics. Remarco això de l'Estat perquè no sé si recordes que l'última gran campanya pagada pel govern, parlo del govern de Rajoy, anava dels làctics. Es van gastar una bona clarada de diners i en aquest cas la campanya tenia un eslògan poderós, es deia làctics d'aquí cada dia, i tenia un... Si vols ho escoltem, no sé, i veiem una mica per on va la cosa.
Te presentamos las mil caras de la leche y los productos lácteos. Por su sabor, por su calidad, por su variedad. Toma 3 raciones al día y llénate de vitalidad. Consume lácteos de aquí cada día.
En doncs la veritat, Marca, no la recordo, eh? Saps quina recordo jo?
Quina?
Va, que te l'he preparat. Una de més recent, és del govern català.
A veure.
I fa així.
Insubstituïble.
Això d'insubstituïbles, sí. Et quedava gravat a foc i al cervell, eh? Vull dir, i no de manera gratuïta, devia estar molt ben pensat això, va, però bé, seguim amb aquesta que m'expliques tu del govern espanyol.
Sí, jo crec que era obligat posar-la perquè em sorprenen diverses coses d'aquell anunci, principalment que recomanen 3 racions de làctics al dia. Ja et dic jo ara que si no has pagat a un nutricionista és difícil que et digui que fan falta sí o sí perquè el teu organisme funcioni bé 3 racions de làctics al dia. Les raons que donaven en aquesta campanya, ho hem escoltat així, sí, ràpidament, sí, era pel seu sabor, per la seva qualitat i per la seva varietat. És a dir, cap de les 3 raons era per salut, que és el que diria un nutricionista, teòricament. L'Estat volia que bevéssim molta llet i productes làctics perquè són productes que estan bons, però sobretot per una raó molt concreta, que el sector làctic és un sector estratègic, amb molts i molts i molts diners en joc. I quan parlo de diners també, evidentment, aportats per l'Estat.
És a dir, anem a dir-ho així, podríem dir així, tractes de favor de l'Estat?
Hi ha lobbies molt poderosos, dos dels més poderosos a Espanya seria el lobby de la carn i el lobby del sector làctic, que mouen molts diners i l'Estat té molts diners aquí en joc. El que vull dir és que és un gegant que no es pot deixar caure, així com així, perquè si cau segurament caurien molts interessos i amb molts polítics també involucrats en aquests moments. M'explico millor, amb números, aniré ràpid perquè això no es faci pesat.
Sí.
La llet genera més de 12.700 milions d'euros l'any a Espanya. Proporciona treball directe o indirecte a 60.000 persones. Potencia, evidentment, el sector logístic, perquè la llet s'ha de moure amunt i avall per tot l'Estat. Fixa, això és molt interessant i molt important, als pobles una població rural que d'altra manera aniria a la ciutat. Això és la part bona, evidentment.
És la bona.
Però després, com tota la vida, hi ha la part dolenta o menys bona.
Explica'm.
Les ajudes. La Comissió Europea cedeix 420 milions d'euros al sector làctic.
Això no és poquet, eh?
I això suma-li que el Ministeri d'Agricultura espanyol hi posa 45 milions i mig d'euros en aquest sector, el sector làctic. Estem parlant, evidentment, doncs que a l'Estat li interessa que bevem llet i que bevem, si pot ser, com deia l'anunci, 3 racions de làctics al dia.
No m'estranya que el facin.
La cosa és que els números han de sortir i intueixo que no són poques les veus crítiques que evidentment, valgui la redundància, que critiquen això que estan fent des de l'Estat.
Clar, és que molts es deuen preguntar, no?, per què té tants privilegis la llet. Cigarettes and chocolate milk. Clar, em pregunto quin és el sector, no sé, que més es deu queixar, ho estic intuint, eh?
Sí,
perquè
ja
de fet és
no?
Que si anem als lineals del supermercat, ara ja és, bueno, sé el que em diràs, no? Però ens trobaríem allà la resposta, no? És a dir, qui més es queixa per aquests privilegis?
Evidentment, principalment les begudes vegetals, perquè això és molt important, hem de dir begudes vegetals, no podem dir llet vegetal, és una batalla que ha guanyat el sector làctic també, en els tribunals, i que les etiquetes, tant les begudes d'arròs, de cibada, d'ametlla, no puguin dir-se llet. És una cosa ja a nivell legal.
Et sembla bé per això?
A mi totalment. Sí, no? Estic completament d'acord que és una cosa que ha de ser així, perquè crec que si la llet és llet i el que no és llet ha de buscar un altre nom, quin sigui, aquí no m'hi ficaré, però em sembla una decisió correcta. Insisteixo que segons les dades últimes de l'Estat s'ha caigut ara mateix a un 9,7% de consum de llet. Estem parlant de molta menys llet. El consum de llet líquida anual rondava els 100 litres per persona a l'any. 100 litres, eh?
Jo no és sé, molt, eh?
Són molt,
tu i jo, no, tu i jo no estem comptats aquí,
molt
eh?
Menys. No, mentre que el 2015, parlo de 5 anys de diferència, s'ha baixat a 73 litres. Són menys de 25 litres per persona a l'any. El sector elèctric està preocupadíssim, perquè són si això sumes cada persona estem parlant de molts milions. On han anat aquests 25 litres de llet?
Que això.
A les begudes vegetals. El sector làctic es defensa dient amb contundència que les begudes vegetals no són llet, que no aporten vitamines, que no aporten minerals i que només són carbohidrats i greix. És a dir, gairebé ho deixen com... no sé, una Coca-Cola, perdó, no puc dir, no puc dir marques,
sí,
oi?
Sí, tant i tant, no? Aquí estem avançats a dir marques, tu tranquil.
Bueno, ja m'entens, alguna beguda ensucrada.
Sí.
No entraré jo en qüestions nutricionals, perquè, entre altres coses, no ho soc, ni ho penso ser, de nutricionista. El que sí que et puc dir, perquè ho he investigat, i a més a fons, és que les begudes vegetals han arribat per quedar-se. Tenen un mercat, i un mercat que és creixent.
Sí, és que ja fa temps que les veiem, i ja fa temps que hi són, i no les veiem desaparèixer. Vull dir, sí. Evidentment no deu ser una moda, això.
A més, preguntes als encarregats d'aquests grans supermercats bio i ecològics, aquests que costen tants diners si fas una compra gran, i et diuen dues coses, que tenen dos productes superventes. Un són les hamburgueses vegetals,
sí.
Que si t'hi fixes en el seu lineal, bueno,
tens una
àmplia gamma de 20-30, que...
sí, sí.
I l'altra cosa que va a més, però va moltíssim a més, són, evidentment, aquestes begudes vegetals. Mm. Des de juliol de 2007 fins a juliol de 2000, fins a juny de 2018, perdona, estem parlant d'un any, es van consumir a Espanya 230 milions i mig de litres de begudes vegetals. És un consum de 5 litres per càpita. Fixa't en la diferència, 75 litres per càpita de llet.
Dall, això t'anava a dir, estava
pensant. Encara estem amb una diferència de mercat enorme, però...
Però Déu-n'hi-do.
En molt poc temps s'està menjant a un mercat en el qual no hi era. I és que, digues.
No, que a més em sembla que aquestes begudes vegetals les associem a coses bones, no?
Totalment. És que aquesta és la part bona, que així com hi ha moltes parts negatives per molta gent de la llet, en canvi, les begudes vegetals han aconseguit el que estan intentant totes les marques i que costa tant, que és, un, que sigui relacionat amb un aliment saludable, dos, amb aliments naturals, i tres, el més important, i aquí és on em vull quedar, és amb aliments ecològics.
Però ecològic vol dir sostenible? Ah, que entraríem aquí en aquest gran dilema, de sostenibilitat, ecologia, però sí. Bé, ara en parlarem de canvi climàtic, segur.
Tal qual. El que et vull dir és que aquí entra en joc un nou factor clau que pot decidir el futur del consum de la llet a nivell mundial, que és la qüestió del canvi climàtic. És ben curiós, però la crisi climàtica que tots coneixem amb l'escalfament global del planeta, juga a favor, encara que et sembli increïble, juga molt a favor de les llets vegetals.
Bueno, no ho trobo lògic, no?
Bueno, ho trobes lògic, però molta gent no ho sap. I quan...
Ja per no parlar de gas metà, etcètera.
Exacte, sí, aquí vaig, perquè cada litre, al final cada litre de llet de vaca, substituït per un litre de llet de beguda vegetal, beneficia significativament el planeta. És molt, molt més interessant pel planeta. I aquí no estic sent partidari, ni m'ha pagat ningú. O sigui,
sí.
Estic sent objectiu. És la ciència i els números oficials que ho ratifiquen. Si l'últim informe de l'ONU, per exemple, demana un canvi radical de model alimentari basat en aliments d'origen vegetal, doncs imagina't si els productes vegetals també, a més, generen menys emissions de gasos d'efecte hivernacle, si, a més, el sector vegetal no depèn d'una infraestructura global intensiva, doncs imagina't, són raons, crec, de pes,
sí.
Perquè la gent es pregunti a casa si aquesta decisió personal de canviar la llet per la beguda vegetal és interessant o no. No sé què en penses.
Ara en parlarem d'això de l'ONU, que està aquí esperant aquí la porta del restaurant Caníbal, el Toni Massanés, i segur que ell és una veu autoritzada i ens dirà què li sembla tot això que va dir l'ONU amb l'últim informe. Però bé, em sembla que volies arribar al moll de l'os, que no sé quin és el moll de l'os.
Les llets vegetals, bueno, les llets, perdona, les begudes
vegetals,
demanen molt més que només ser reconegudes com a tals. No en tenen prou en això, i el que volen, i el que reclamen, són els mateixos drets que té la llet, ni més ni menys, és a dir, el mateix tracte.
Saps què pensava, Marc, ara que em feia referència a tu als anuncis? L'altre dia vaig quedar parada,
sí.
estava esperant l'autobús i en una marquesina d'un autobús vaig veure una beguda vegetal de civada que tenia un eslògan d'unidor que vaig trobar, de fet, molt encertat. Deia, és com la llet però feta per humans.
Sí, sí.
Que, de fet, potenciava aquesta cosa que ja hi podíem entrar un altre dia, no? De que les llets vegetals, de fet, són més digeribles, això que tu i a mi ens passava o ens passa, que no la podem digerir, no?
Estan per tot arreu, sí, s'han ficat molts calés.
Em sembla que són suecs, no? Aquesta
són
marca,
suecs, he parlat amb ells.
Has parlat amb ells.
I t'he de dir que van molt forts.
Sí.
Tenen un discurs, no sé si són a l'Ikea de les begudes o què, però van molt forts.
Bueno, a més la imatge és moderna,
sí, exacte,
té una certa gràcia. Sí,
sí. Sí. Bueno, ells consideren que la llet té molts masses avantatges respecte a la competència i posen tres grans exemples. Us parlaré de tres exemples que passen a Suècia, no vol dir que passin exactament a Espanya, però són tres exemples molt potents, que és que la Unió Europea atorga un subsidi a Suècia equivalent a 0,17 euros per litre de llet de vaca, i el que demanen és que es tregui aquest subsidi, que es tregui o que almenys també el cobrin per cada litre també de llet de cibada que es consumeixi a Suècia. Punt número 2. Els criteris de sostenibilitat de la contractació pública, a Suècia, repetim, sempre passen... sempre passa molt per alt els aliments vegetals. Es centren, sobretot, tenint en compte la llet, però no consideren encara les llets a les begudes vegetals. I ells consideren que això també és, va en contra d'ells. I punt número 3, molt relacionat amb aquest punt número 2, moltes pautes dietètiques estatals es refereixen sempre a productes làctics com a productes saludables i sempre deixen de banda a les begudes vegetals.
Clar, pautes dietètiques que sempre acaben pensant en nens i escoles, també.
Bueno, és el més important. Fixa't que aquí hi ha molt en joc, és el sector làctic i les begudes vegetals. Saben que si els nens beuen llet de petits, és molt probable que mantinguin aquest hàbit. Ara en parlaves tu del teu cas, de com marca el fet de si t'agrada o no t'agrada la llet perquè després t'agradi de gran. És aquí no estan en joc pues, moltes garrofes. Aquí, a casa nostra, què fem mentre? Doncs... Sí. A les classes és evident que es parla molt. Jo tinc, per exemple, el fill de ma germana, em va venir l'altre dia amb un dibuix on hi ha granges, on hi ha llet, on es veu tot el procés de la llet. Els nens ho entenen de seguida. Però tu creus que els nens saben d'on ve la cibada? Saben d'on ve aquesta beguda vegetal? Estic convençut que almenys si sabessin d'on ve, si sabessin el benefici que té pel planeta, almenys segurament prendrien alguna decisió més personal amb totes les raons de pes en joc.
Clar, clar. Bueno, hauríem de fer pedagogia, no trobes?
Sí, completament.
Començant per les escoles, eh? Doncs bé, no sé si això que dèiem, aquesta generació, no? Sense llet ja no serà ciència-ficció, esperem que no. I amb una mica de sort ara pensava, no sé, potser els nostres fills no han de passar per aquest suplici jo que vaig passar quan era petita,
exacte.
No? I potser davant d'aquesta àmplia oferta, doncs algun bon dia per esmorzar decideixen que volen llet de cibada.
Estic convençut
que almenys... Beguda de cibada. Però...
Sí, exacte. Estic convençut que estaran molt més informats que el que ho estem nosaltres.
I això, si us ha interessat això que us ha explicat el Marc, estic segura que sí, doncs no us perdeu les seves seccions. D'ara, en 4 o 5 setmanes, l'escoltareu aquí al restaurant Caníbal. Un plaer per nosaltres, Marc. T'escoltem aviat.
Igualment. Potser m'escoltes una mica més lluny, perquè potser no estic a Barcelona, ja t'ho explicaré.
On te'n vas?
Ben lluny, a Boston.
A Boston.
O sigui que potser no sé com serà l'actualitat des d'allà, però intentarem també explicar des de l'altra banda del planeta com va les coses.
Estaràs a prop de Harvard, del MIT.
Ben a prop.
Escolta, això ens donarà molta matèria.
Això espero.
Gràcies, Marc.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. La Magdalena de Proust.
La meva Magdalena de Proust són les bledes que feia la meva àvia.
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Recorda com cuinaven una hortalissa en un poble d'Osca.
La meva àvia Maria, que era d'un petit poble d'Osca, molt humil, de família molt pobra, i que precisament per això valorava molt el menjar. I feia una cuina senzilla però boníssima, on cada aliment el tractava amb tota la cura del món perquè sabia el que costava. I recordo com agafava les bledes i les rentava una a una, les tallava de manera simètrica, perfecta, les bullia en el punt exacte, i mai, mai, mai he menjat unes bledes com les de la meva àvia.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I aquesta sintonia meravellosa i ens dona allò, el senyal que tenim assegut aquí al restaurant Caníbal. Toni Massanés, benvingut i molt ben tornat.
Hola, ben retrobats.
T'esperàvem.
I jo tenia ganes de tornar,
i tant. I de fet podríem dir, no, Toni, que engeguem aquesta segona temporada d'Alícia al Mercat de les Meravelles amb la mateixa filosofia que la vam començar ara fa un any. No volem semblar repetitius, però ens sembla que insistir-hi és convenient, no? Reivindicar que hem de menjar de proximitat, de temporada, per garantir allò que tantes vegades dius tu i tantes vegades dieu Alicia, que és que sigui bo, sa i sostenible. Exactament. I llavors tot serà millor. I aquest estiu, que ens ha passat aquest estiu? Que a mitjans d'agost els senyors de l'ONU, no, ens han sorprès amb una... Bé, amb el seu informe que fan, del grup intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic, dient alerta que segurament per combatre el canvi climàtic haurem de canviar la manera com mengem. I puntualitzàvem, hem de menjar una mica menys de carn i la que mengem ha d'estar produïda de manera més sostenible.
Sí.
Què? Quan ho vas escoltar, què? Les orelles, què en penses, Tori? Està encertada l'ONU?
No, clar, està encertadíssima, diguéssim, no? Entre altres coses, l'informe l'han fet uns quants experts, bastants, diguéssim, no? en diferents àmbits, no? Algun també d'aquí... Però, per tant, són gent, diguéssim, d'intachable reputació científica, però, a més, és que és igual, no calia, ho sabem.
Sí.
El problema que tenim amb el tema de la sostenibilitat, que ja, ara sí, per fi, no podem amagar-ho més, l'evidència ens diu que l'escalfament és cada cop més gros i fins i tot amb nivells, no?, que cada cop es van demostrant més ràpids, que aquests graus que va pujant la temperatura són molts i que, a més, són dolents, diguéssim, en el sentit de que no és que passarem una miqueta de calor, no? És que això, hi ha més gent que passa ganes en alguns llocs, plou malament, no?, que vam aquesta setmana de tenir, diguéssim, al País Valencià i a Múrcia, etcètera, problemes de que s'han carregat una quantitat d'horta, de cítrics, etcètera, i que, per tant, doncs, que, escolteu, o ens hi posem de veritat, no?, ja sabem que ens costa, o és que no menjarem, i al final els que no menjarem serem nosaltres, no podem ni tancar els ulls i despreocupar-nos davant d'aquest canvis que hem de fer, sí o sí.
Normalment amb el Toni, ja ho sabeu, parlem de productes o productors que considerem meravellosos, però avui hem fet aquesta excepció perquè evidentment ho trobàvem suficientment important. Clar, l'informe de l'ONU no només diu aquell titular que ha transcendit en els mitjans, sinó que recorda que el sistema alimentari està composat per peces relacionades que interactuen entre elles. Sí. És a dir, depenent del que nosaltres mengem i comprem, això és el que produiran els nostres sòls. I clar, aquí estem parlant d'emetre menys gasos d'efecte hivernacle, etcètera, etcètera. Clar, el sòl del planeta, que es conrea, no?, en aquest sòl...
Sí, és que aquí hi ha una cosa, per un cantó. Hem de ser conscients de que hem de canviar. Canviar moltes vegades cap a fer coses que no havíem fet mai i moltes vegades cap a tornar a fer coses que havíem fet. Que al final el que nosaltres mengem és el que es conrea i que, per tant, incideix en el que podrem menjar a l'endemà. Que si triem això, un menjar menys carn, com deies al començament, i que, a més, sigui de producció sostenible, que vol dir de producció extensiva, que vol dir que estigui relacionada amb el nostre entorn, que ens hem de menjar l'ovella sisqueta. Crec que l'any passat al començament, els primers programes ho dèiem.
Sí,
no?
I per salvar-la any... ens l'hem de menjar,
vas dir.
Exacte.
Sí, sí. I aquest any, quan hi va haver els incendis aquest estiu de la Ribera d'Ebre, recordo que els encarregats forestals i de bombers i climatòlegs van dir exactament el mateix. És que si no hi ha ovella xisqueta, no, o tenim el sotabosc que no, ningú ens el cuida, diguéssim, no? I, per tant, passa el que passa, que tenim incendis i després encara contaminem més, escalfem més, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres el que hem de fer és ser conscients d'això, que en cada vegada que mengem, cada dinar, cada sopar, cada cop que anem al mercat o al supermercat, estem decidint quin futur tindrem nosaltres i els nostres fills, i ser-ne molt conscients. Et vaig dir aquest estiu que s'estaven arrencant presseguers a casa nostra. Però s'arrenquen presseguers a casa nostra, però nosaltres mengem molt menys préssecs que mengen els italians. Molt menys vol dir que una relació de 3 quilos l'any per habitant a 20 quilos l'any per habitant, per exemple. Si en mengéssim més, que són boníssims, que podríem menjar en lloc de menjar d'altres coses, el que estaríem fent és mantenir, no, aquests conreus que ens garantirien el futur, perquè a més són de proximitat, són de temporada, i nosaltres tenim la sort de que ens podem menjar els més bons. Mm. Aquesta consciència, que no vol dir deixar de gaudir, sinó que al contrari, jo crec que també seríem més feliços des del punt de vista gastronòmic, és la que hem de recuperar.
Mm-hmm. Aquí farem la nostra feina per recordar exactament què hem de menjar en cada època. Deixa'm recuperar una cosa. Parlaves de carn produïda de manera sostenible. Sí. Clar, a mi m'agradaria que, igual com quan jo compro un ou, ràpidament veig com ha estat produït aquell ou, perquè porta el 0, l'1, el 2... T'imagines que es creés un sistema que ens identifiqués ràpidament com ha estat produïda aquella carn? Perquè, clar, cultiu ramaderia intensiva, extensiva, evidentment, això demana que ho preguntem, sí o sí, que és l'única opció que tenim com a consumidors. Què fem? Ho preguntem cada vegada?
Sí, de fet, aquesta preocupació, això que dius, no? que tenim un interès, perquè, clar, volem fer-ho bé, però com sabem que ho fem bé, no?
Exacte.
Això ha generat un interès a tot el món, que per el que se'n diu en anglès, tot té nom en anglès, el clean label, les etiquetes clares, que el que diuen és: escolta, jo vull saber el que porta això, el que porta, si hi ha additius, quins són, etc, però també d'on ve, com està produït i la manera en què està fet. Això cada cop ha de ser més així, perquè això ho exigim, però també tindrem eines, i algun dia, si vols, en parlarem, o d'alguna aplicació, etc, que ens poden explicar això, en quina mesura aquella cosa que comprem, doncs, a més de ser sana, doncs també té aquestes característiques de sostenibilitat, o sigui, de ser justa amb l'entorn i amb les persones.
I salva el planeta, no sé, ara no vull fer cap titular, però passaria per deixar de menjar carn? Segur que no, però no passa pel veganisme o pel vegetarianisme.
Ja s'han fet últimament, amb la moda, perquè ens agraïm, és una moda claríssima, que cada cop està creixent més a tot el planeta del veganisme. S'han fet molts estudis, estudis des d'aquest punt de vista, no només des del punt de vista de la salut, és a ser vegà, sinó també de sostenibilitat. I aquí te n'has fet ressò tu en algun programa. I escolta, hi ha diferents aspectes a considerar, no és tot clar. El que sí que és clar és que ho vulgui ser i sigui adult i tingui controlada la seva dieta, que ho sigui, fantàstic, perquè consumim massa entre tots, per tant, tots els que no en vulguin consumir, fantàstic, fent-ho bé, insisteixo, però el que hem de fer la resta és consumir-ne menys i això, fixar-nos que aquella que consumim de carn sigui aquella carn que garanteix que aquells llocs on no es pot conreuar, però que també s'han de gestionar, no? Aquelles carns que pasturen, que estan relacionades, que són part de la nostra biodiversitat, que també estan relacionades amb la nostra pròpia tradició, no només de gastronòmica, sinó també de formes de vida, s'han de mantenir, perquè això també és una garantia de futur.
I després sempre acabem amb el mateix, amb reclams que fem a decisions personals, individuals, i molta gent deu pensar bé, i què fan els nostres poders públics, què fan els nostres governants, per tot això, que l'estimada Greta Thunberg, quan fa les seves conferències, sempre acaba igual, no? Bé, poders públics, governs, actuïn. No sé si tenen algun marge de maniobra a l'hora de, si aquests aliments produïts de forma sostenible, doncs, que fossin més accessibles, que tinguessin, doncs, més ajudes...
Sí, mira, segur, esclar que en tenen, o sigui, no, això no vol dir que puguem tirar pilotes fora nosaltres, tots. Per tant, com a consumidors tenim moltíssim a fer i no tenim excusa per no fer-ho. Però les administracions exactament el mateix o més, perquè a més ells cobren, diguéssim, no? Per tant, poden fer moltes coses, moltíssimes coses, començant, per exemple, amb ser més responsables a l'hora de totes aquells menjars que depenen d'ells. Estic parlant des de menjadors escolars, estic parlant des de gestió de mercats municipals, hi ha 30.000 coses, diguéssim, que els poden afavorir, però també poden legislar no tant perquè sigui més barat allò bo, sinó perquè valgui realment el preu les coses que han de tenir. I llavors ens trobaríem que moltes coses, si no són sostenibles, en realitat això hauria de fer que, si no externalitzessin allò que valen, no? Els costos de la gestió del CO2 que generen en el transport, o de que generen més residus, i això també ho paguem per un altre cantó. Si tot això estigués integrat en el preu dels aliments, ens trobaríem que aquells aliments que són de proximitat, de temporada, frescos, etc, no? Que no tenen embolcalls de plàstic, etcètera, etcètera, tot això seria realment més econòmic, i alhora els que els produeixen podrien continuar vivint, diguéssim, d'una manera digna.
Mm-hmm. Jo crec que l'ONU t'hauria de contractar a tu, Toni, com a membre del seu grup d'experts en canvi climàtic, eh? Però bé, això que dius, no ens oblidem del poder que reclamem, el poder que les decisions que s'han de prendre, i no ens oblidem del poder que tenim nosaltres, allò que deia el Michael Pollan, el dilema de l'omnívor, no? Aquell dilema que tenim cada vegada que hem de triar què comprem i què mengem.
Sí, i per tant, siguem actius a l'hora de triar, diguéssim, com acabes de dir, però també siguem actius, mira, ara que venen un altre cop eleccions, el dia de la marmota,
sí.
Doncs escolta, exigim als nostres polítics que, a part de totes aquelles coses que sempre parlen del mateix, també es preocupin d'aquestes coses.
En parlen poc.
Sí.
Ja ho sabeu, sempre acomiadem aquesta secció amb el Toni, que ens fa aquella retaïla recordant això que dèiem, les coses que hem de buscar quan anem a comprar. Ara que passem aquest període de bonança extraordinària, que és l'estiu, que tenim? Encara conservem fruites o verdures allò mítiques de l'estiu? Toni, encara les podem trobar algunes
sí,
amb
ells? Sí, encara en conservem moltes, eh? O sigui, ara encara és bona època per menjar totes aquestes coses de préssecs, melons, tomàquets, pebrots, albergínies, les mongetes tendres, per exemple, que ara es fan de més alçada, precisament és quan són més tendres, n'hi ha des de fa molt temps. Hi ha figues, claríssim.
Hombre, ja les tenim, sí.
Hi ha raïm, sí. Que està començant, ja la verema, però també hi ha el raïm de menjar, hi ha peres i pomes molt bones de proximitat, també hi ha prunes, el Bernat Martí,
el Bernat, com està el Bernat? Bé?
El Bernat està molt bé, està allà al seu hort.
El nostre pagès de referència, per qui no el conegui.
Exacte, que està allà als horts de Montsant Benet, no? I que moltes vegades a l'hora de dinar, quan ens trobem, li dic, Bernat, va, explica'm coses. I ell m'explica coses com que això, que la Virgínia semblava que havia començat malament, però que ara està en plena producció, que la verema està en menys quantitat, però que en canvi sembla que el raïm per fer vi serà bo. Per tant, recordem que s'ha de pagar amb els pagesos el preu que toca, que aquest estiu hem tornat a passar vergonya en aquest sentit, que les sequeres, les puntes de calor, precisament d'aquest canvi climàtic, realment posa cada cop més en risc les collites de secà, l'olivera, l'ametlla, la vinya, com hem dit, i fins i tot el cereal, el cereal, i que fins i tot aquestes puntes de calor, aquest any, per exemple, han cremat molt els tomàquets, que es produïen aquelles taques grogues. Al començament d'estiu hi va haver problemes amb els tomàquets i et trobaves que els comerços d'aquí, perquè jo evidentment m'hi fico sempre quan hi vaig i us convido que ho feu, doncs ens trobàvem que a l'agost venien molt tomàquet de Bèlgica i d'Holanda, que perdoneu, però és una bestiesa absoluta. També tenim cogombres, també tenim les carbasses. Les carbasses creixen durant la primavera i a l'estiu. Ara es cullen, tot i que com que es guarden molt, les acostumem a, no?, les associem, diguéssim, a menjar-les una mica més tard, però ara tenim les primeres, i això, i encara que, desgraciadament, el sud ha plogut tan malament, aquest país no sap ploure, no?
Encara necessitem una miqueta més d'aigua.
Bastanta més aigua, sobretot si volem tenir bolets. Encara tenim la muntanya una mica seca, aquests dies ha fet uns ruixats, però encara n'hi hauria d'haver més. Aquest any anem amb defecte, ens falta aigua als boscos.
Bé, que plogui, però que plogui bé, allò que diem. Toni Massanés, moltíssimes gràcies, un plaer, i saps qui torna al restaurant Caníbal, també com tu. Ara li toca el torn al nostre estimat Philip Regol, que ja saps que no fa vacances de menjar fora, els que ja el coneixes.
Que bé, que ens expliqui el restaurant per anar.
Va, Philip, quan vulguis, t'escoltem amb atenció.
Si no fos, Plaça de Catalunya, Girona.
Fa només unes setmanes que ha obert a Girona la taverna Si no fos. Es diu així fent referència als bancs de pobre on seia la gent que no treballava per algun motiu particular i que comentava: si no fos per aquest braç que em fa mal, ara s'ha de trobar un nom que cridi l'atenció, que la Pepita, per posar un exemple, ja no ven. O potser sí, però només si el negoci està plantejat com una cosa vintage. Es defineix a la seva web com un restaurant casual, centrat en l'excel·lència del producte sense tocar, com ara el de Joselito Carpier, com el peix i marís de la Costa Brava. Però també hi trobem una bona cuina, de la mà de Marc Ramos, un excuiner del Gresca i dels Tinars. Taula gran davant de la cuina a la vista, inevitablement elevada com manen les modes, i tauletes individuals baixes, segurament més confortables. En tot cas, una gastronomia relaxada, on es poden menjar una simple tapa d'embotits a 5 euros, l'ostra a la Gresca, no és cap misteri, però sembla que és bo recordar d'on venen les plats, muslos de bussó a 12 euros, amb la seva delicada aroma brasa, com també un pop de llançà a 35 euros. El bon producte s'ha de pagar. Així que el compte pot sortir per 30 euros o bé per 60, 80. L'arròs sec surt molt bo i amb el gra perfecte, és a dir, totalment cuit per dintre. Ara està de moda servir-ho massa al dente, però aquest put blanc de dintre vol dir que està totalment cru. Aquest arròs porta un parell d'espardenya, però també podria dur un bon calamar de putera, ara que és temporada. Sortiria més a compte. Està fet amb un simple gra rodó de pals, de la varietat Bahia. No cal recórrer a varietats italianes massa fermes i, segons el meu parer, no adaptades al nostre receptari i gustos. Aquí tenim el Senye, el Bahia, el Bomba, l'Albufera i el Jota Cendra, que compleixen perfectament i que no es passen de cocció. Aguanten, com diuen els cuiners. Empesos per les modes, els productors cultiven ara aquest carnaroli que s'utilitzen a Itàlia per risotto. Bravo per l'esforç de Marc per proposar uns vins negres, lleuger de Catalunya. Fantàstic aquest panxo, un ull de llebre del celler Teuets de Tarragona, de només 11 graus.
Gràcies, Regol. I si aneu a Girona, doncs ja ho sabeu.
Què, hauríem de deixar alguna cosa de propina?
I tant. Mira, avui anem al Mas Roig, al Priorat, amb el viticultor Joan Asens.
Doncs va, Joan, afluixa.
Hola a tots. Els pagesos estem acabant de recollir les ametlles i ja es pleguen avellanes. I sobretot estem fent la verema, que tant esforç ens ha costat de tirar endavant aquest any, que ha estat el més calorós i sec de tota la història. Aquesta emergència climàtica ha mort ceps, ametllers, avellaners, fruiters de secà i ha afectat a la producció, que ha baixat del 20 al 90% en algunes varietats. Aquests dies, si veniu al Priorat, segur que sentiu olor de mos, de fermentació, de vi, de passió, d'il·lusió i també d'esperança. Una esperança que els pagesos la tenim en un futur més verd, més net, més just. I per això us necessitem a tots. Mireu el que consumiu, feu amb producte de proximitat, comprat en tendes de proximitat. Per últim, una reflexió. Aquesta setmana que TV3 i Catalunya Ràdio s'han sumat a la iniciativa d'explicar-nos la crisi climàtica, que ens serveixi per agafar consciència de la importància que té la nostra manera de viure. Cal millorar-la si volem que els nostres fills continuïn vivint a casa nostra.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, diumenge a la una del migdia. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Gemma Safont Tria, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Turn night into day.